els hi vaig dir que en nom dels Rafeques no pensava tolerar aquest oblit, que a mi com a Canut m'era exactament igual, jo tinc la meva carrera feta i jo hagués fet el mateix en el món del teatre i del cinema, tant si hagués fet els Rafeques com si no, perquè el meu prestigi com a actor no té res a veure amb els Rafeques. Vull dir, els meus companys de la gent de Focus, el Calixto Vieto, el nostre amic Mario Gas, etcètera, etcètera, m'haguessin contractat exactament igual si hagués fet els Rafeques com si no.
Doncs comencem aquest cinema a la xarxa amb aquesta veu inconfusible de Carles Canut. Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, bon dia.
Una de les veus clau del teatre, de la televisió també catalana, és una cara que ens, directament ens aboca molts records.
Sí, avui justament dedicarem aquest cinema a la xarxa a l'actor Carles Canut amb motiu de la seva mort recent, el dia 27 de setembre passat, a l'edat de 74 anys. Ell es deia Carles Canut i Bartra, era pallarès, fill del Pallars Sobirà. Concretament havia nascut a Gerri de la Sal el 23 de setembre de l'any 1944. I ell va començar molt jove al teatre, de molt jovenet. Als 19 anys ja comença a fer teatre i des d'aleshores ja no para, mai no para.
I això que sembla curiós que algú, un jove de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, en aquella època comenci sí, amb el teatre.
Bé, has d'anar a Barcelona, evidentment, perquè, clar, Gerri de la Sal, amb el teatre local i poca cosa més, oi? Però sí, li va anar molt bé. Aleshores, ell, bé, la llista infinita, la llista d'obres de Canut és infinita, i a més amb molts bons autors del teatre que ha fet. Te'n diré algunes, per exemple, autors com Espriu, Guimarà, Eurípides, Ionesco, O'Neill, Pinter, Shakespeare, Strindberg, Brecht, Sartre, Miller, Lope de Vega, Valle-Inclán, Bernard Shaw, Woody Allen...
No, la llista és un all-star, això,
Per això, I també, després arriba la televisió. Després arriba la televisió i més especialment el personatge de Rafeques, del qual ara hem sentit un tall en què Canut en parlava. És un personatge de ficció, totalment de ficció, però un personatge que la gent es pensa que és real. És a dir, la gent es pensa que Carles Canut és en Rafeques.
Hi ha tradició d'aquests personatges de ficció que la gent creu que són reals.
A vegades passa això, a vegades passa, i aleshores, doncs, però no era real, era de ficció. El van crear pel programa Vostè jutja, que feia en Joaquim Maria Puyal, i en aquesta conversa que ara sentirem de Canut amb en Ferran Monegal, en Canut explica com va ser que en Puyal li va donar el paper d'en Rafeques.
I jo vaig fer aquest programa, i val la pena explicar-ho, que és una anècdota que està molt bé, perquè van presentar molts actors. El Ramon Fuster em va presentar a mi. I quan vaig entrar en el despatx del Puyal, jo parlava amb el Puyal, oi, del català aquest de Barcelona. Perquè, clar, com ell parlava de Barcelona, doncs jo també parlava de Barcelona. Però quan em parlaven el Jordi i el Ramon, em girava i començava a parlar pallarès. Ojo, pallarès és molt més tancat del que parlo jo ara, Jo estic contaminat, com és lògic i natural. I el Puyal es quedava toni, no?, perquè diuen, cony, aquest igual parla un que parla un altre. I em diu, si el triat fos vostè, faria el programa parlant així, lleidat i pallarès? Dic, home, a bodes em convides? No m'agradaria res més que poder-ho fer. I crec que això va ser decisiu, al marge de la imatge, també, perquè, bé, no tothom pesa 105 quilos i té la barbota i aquesta cosa així de bonomia, que diuen que tinc, tot i que si li preguntes a la família et diran que tinc molt mala llet. I crec que això va ser decisiu perquè fes els Rafeques.
Anava a fer un comentari sobre el tall, però és que escoltar aquesta cançó m'ha deixat un moment aturat. En tot cas, recuperem el que explicava això de l'accent. Sí que realment és curiós, perquè la gent que venim de comarques, quan estem a Barcelona, fem aquest esforç de reduir una mica o de que l'acabem perdent, llimant l'accent. I llavors anem ens acompanya algun amic d'aquí, anem al poble i diu, però vosaltres què parleu?
Clar, clar. No, no, no s'ha de fer mai. Jo, els accents són meravellosos, meravellosos. I tant català és el pallarès com el barceloní. El barceloní a vegades és bastant menys català del que, que no pas el pallarès. Mala còpia el barceloní, mala còpia. És a dir, millor que la gent que ve d'altres comarques mantingui el seu accent com una, amb una militància absoluta, perquè és una riquesa pel país i per la llengua.
I ara tornem a la cançó, sí, que la cançó...
En Canut, bé, ell, amb això que hem explicat, ell tenia raó amb una cosa, és clar, ell era prou dúctil com a actor per fer altres papers, no era només en Rafeques, però també és veritat que li va passar com, bé, tot actor té un personatge que l'ha marcat molt més que els altres. No sempre aquest personatge és el que més estima o més li agrada a l'actor, però a vegades és el que més èxit ha tingut. Per posar un cas molt famós seria el de Sean Connery i James Bond. Sean Connery odia James Bond i, en canvi, és el personatge per excel·lència que li va donar la gran fama. Després ell és un actor molt dúctil i ho va demostrar. Però ell sempre serà James Bond en aquest sentit, no?
Sí, o Pierce Brosnan, també.
Sí. Bé, però el Pierce Brosnan és més estaquirot. El James Bond, James Bond serà sempre Sean Connery perquè és el que li va donar la marca inicial. A més, jo penso que Sean Connery és infinitament més bon actor que Pierce Brosnan, eh? Molt més bon actor.
Clar, això depèn de les generacions també, que recordem pel·lícules noves o no.
Sí, i... Bé, en tot cas, Carles Canut, el personatge de Carles Canut sempre seran Rafeques, encara que ell fos moltes altres coses. Ara escoltarem Carles Canut parlant de la seva vida personal i d'algun petit vici.
Jo l'únic vici que tinc, perquè no bec, no surto de nits, i quan surto és amb la família o vinc aquí al teatre. Només surto per anar al teatre i tal. Però sí tinc un vici, que és del qual no podria ni vull deixar-lo, que és el jugar a les 6:49 i a la primitiva. Jo no entro en un casino, no vaig mai a una partida de pòquer amb els amics, res. Però em gasto cada setmana 50 euros amb aquestes coses del joc, perquè he cobrat moltes vegades, poc, però he cobrat, potser mai equilibrat i tot, perquè crec que l'única possibilitat que tinc un dia d'agafar 1 milió d'euros junt és amb aquestes coses. Perquè, a més, visc encara de lloguer. Imagina't.
Ens parlava d'aquest petit defecte, diguem, que admet. Sí. Tothom en té, no?
Clar, clar. Sí, sí, sí. Bé, li agradava això, jugar, però era un home que sí, quan sortia només anava al teatre i no era un home d'aquests que el veus contínuament a les nits amb la copa a la mà i tal. Ell reconeixia... Bé, ell de, clar, dius, què va fer de cinema, podríem dir, què va fer de cinema Carles Canut? Molt poc. Ell reconeixia que no era pròpiament un actor de cinema, tot i que en va fer, i que era molt més un actor de teatre, per descomptat. Ell al teatre es creixia, damunt d'un escenari es creixia. També va fer televisió, algunes sèries, bé, moltes sèries. Per exemple, va sortir entre catalanes i espanyoles La huella del crimen, El comissario, Brigada central, Farmàcia de guàrdia, Màquina baja, Agència de viatges, I ara que Xènia, Estació de llaç, Sitges, La memòria dels cargols, Plats bruts, Lo cartanyà... És a dir, que déu-n'hi-do, eh?
Són aquests actors que sempre hi són en, sí, en moltes sèries, que ja a vegades costa distingir quin dels personatges ha fet.
Sí, perquè són molt característics físicament. Fan uns, sempre acostumen a ser uns secundaris de luxe i amb una tipologia, un físic, doncs, que va molt bé per fer gent planera. També va fer TV movies, és a dir, pel·lícules per a televisió, com Sopar a quatre mans, Bala perduda, No et vesteixis per sopar o L'estratègia del cucut. I l'apartat més discret seria el de cinema. Va fer Fuente Ovejuna l'any 72, de l'obra de Lope de Vega adaptada per Juan Guerrero Zamora. Després fa també Sagrado y Obsceno a Venezuela. Això és perquè ell passa una etapa d'uns 10 anys a Venezuela i ella fa molt de teatre. I entremig fa aquesta pel·lícula que és Sagrado y Obsceno.
I com acaba a Venezuela?
Bé, no, torna. Ella allà fa moltes obres.
Vull dir, la raó per la qual marxa per canviar d'aires...
No, em sembla que per allà hi havia... En aquell moment no, hi havia tornat en Ricard Palmerola. Em sembla que era l'actor... Em sembla que hi havia tornat en aquella època. I, però bé, bé, hi ha hagut actors que han anat a fer alguna...
Les Amèriques,
a fer les Amèriques. Sí, en aquest sentit, no? Després també una altra pel·lícula que fa és Los Supercamorristes, que és una pel·lícula de Hong Kong, amb Jackie Chan. Imagina't, que Carles Canut i
com?
Jackie Chan. Sí, sí, Carles Canut i Jackie Chan junts. Després El Caballero del Dragón, de Fernando Colomo, aquí amb un repartiment bastant llarg, Klaus Kinski, Harvey Keitel, Fernando Rey, Miguel Bosé, i també molts catalans com la Julieta Serrano, en Josep Maria Pou, la Lídia Bosch i la Carme Conesa. Una altra és La Radiofolla, de l'any 1986, de Francesc Bellmunt, amb Sergi Mateu, Sílvia Sabater, Pep Monner, Pere Ponce i la Carme Conesa. I L'aire d'un crim, d'Antoni Sassi Sesmendi, amb Paco Raval i la Maribel Verdú, l'Ovidi Molló i l'Alfred Luchetti. Màquina baja, L'último chorizo, amb l'Andrés Pajares i la Mari Sempera. I l'última pel·lícula que fa Carles Canut és Negro Buenos Aires. Aquesta la fa l'any 2010.
Llavors no fa tant de temps.
No, no tant, de Ramon Térmens. I amb un repartiment molt extens, amb catalans com Jordi Dauder i l'Àngels Bassas. Carles Canut era un home que es caracteritzava per no mossegar-se la llengua quan parlava. Ell parlava sense embuts.
De fet, era un dels valors que se li reconeixien.
Sí,
sempre se li posaven aquest tipus de personatges, també. No?
Bé, era així. I quan l'entrevistaven, ell les deia a vegades a l'alçada d'un campanar, però les deia. Ara l'escoltarem parlant d'economia.
Els diners que jo guanyo no em permeten estalviar. I mai a la vida he invertit un sol euro, anava a dir una sola peseta, clar, en res. Penso en pessetes i crec que moriré pensant en pessetes, perquè, a més, vull dir, detesto profundament, odio profundament l'euro, perquè crec que a mi com a individu m'ha assassinat, m'ha perjudicat molt, moltíssim. Desconec l'alta economia, si entre països això va molt bé i tal, i tot això, però a nosaltres ens han pres el pèl amb l'euro. Si ho han fet bé o ho han fet malament, això no ho puc jutjar, no estic preparat. Però jo el que sé és que amb 160 pessetes ara faria, en el seu moment, feia moltes més coses que no pas amb un euro. Psicològicament ens ha destrossat, perquè gastar un euro no és el mateix que gastar 160 pessetes. Però és que el sou me l'han pujat un 2 o un 3% i tot allò que jo compro ha pujat com a mínim un 20 o un 30%.
A veure, és que tenia raó.
Clar.
Aquesta reflexió tenia raó.
I tant.
És que l'euro ens van empobrir tots.
Sí, sí, tots, sí, sí, sí. Va ser... Tothom va caure de quatre grapes. Sí, sí, sí. Bé, aquest és el Carles Canut, no?, que tots coneixíem, i que ell, a més, era també director de la Fundació del Teatre Romea des de feia 12 anys. Ell cada dia anava al seu despatx del Teatre Romea. Allà organitzava, doncs, els actes, conferències, representacions que es feien els dilluns i a més, ho alternava amb la seva tasca d'actor. Una de les últimes obres que va fer va ser Sòcrates, de Mario Gas, al costat de Josep Maria Pou. Ells eren dos amics, dos molt bons actors.
Hola, el cartell és...
I ho feien molt bé, eh? Jo vaig veure l'obra magnífica i ho feien molt bé tots dos. I va ser justament amb tots dos, amb Josep Maria Pou i Carles Canut, que jo vaig tenir l'ocasió de presentar l'obra meva abans que pugi el taló, l'any 2017, protagonitzada per Jaume Pla. I aleshores recordo que aquell dia, una hora abans de començar la representació, en el camerino d'en Jaume, en Carles Canut ens va explicar, doncs, això, que feia un any o una mica més que li havien diagnosticat un càncer, i que aleshores ell li havia preguntat al metge quan que li digués la veritat, quan li quedava de vida. I el metge li va dir que entre 2 i 3 anys. Aleshores ell li va dir, escolti, jo vull arribar als 80. Sigui com sigui, vull arribar als 80. Després ja en tinc prou, però ho he d'aconseguir. I, malauradament, com sabem, doncs el metge va tenir raó, el diagnòstic era correcte, i aleshores doncs va morir el 27 de setembre passat, a l'edat de 74 anys, 4 dies després del seu aniversari.
Com a mínim el 74,
sí,
hi va arribar.
Sí, sí. Nosaltres, per tant, li direm adeu amb la banda sonora composta per José Nieto d'una de les pel·lícules que Carles Canut va fer i que era El Caballero del Dragón.